Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
De ben segur que més d'una vegada ens hem preguntat quin és l'origen de l'univers, si hi ha vida més enllà o bé si el Sol i la Terra s'acabaran extingint algun dia. Doncs aquestes i moltes més preguntes tenen explicació o potser generen altres preguntes en el llibre 100 qüestions sobre l'univers de Joan Anton Català. Avui al magazín abordem alguns d'aquests enigmes amb l'autor. Joan Anton, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
100 qüestions sobre l'univers. El primer que se'm passa pel cap és quan sabem de l'univers i quan ens queda encara per descobrir.
Està molt bé. Mira, jo sempre dic que s'ha de tenir un punt d'humilitat quan es parlen de coses tan, tan complexes com l'univers, s'ha de tenir un punt d'humilitat important. Si mirem l'home al llarg de la seva història, ens hem cregut que sabíem moltes coses i al final hem acabat descobrint moltes vegades que potser no ho sabíem tant, no? Jo diria, s'ha de reconèixer l'avanç de la ciència en els darrers 100 anys amb el coneixement de l'univers en el que vivim. Avui podem, o creiem que podem entendre moltes coses de l'univers, però el més fascinant és que queden qüestions, enigmes oberts, que són transcendents, vull dir que són molt, molt importants per la ciència i que no hi tenim resposta, i algunes d'elles no hi tenim ni tan sols una aproximació a la resposta, i que potser mai no la tindrem, on serà molt difícil, perquè som dins de l'univers, no ens el podem, no podem sortir de fora i mirar-nos en perspectiva, com si fos una caixeta, i dir, ah, mira, no? Som dins. És molt complicat, algunes preguntes segurament triarem molt, o potser mai les podrem respondre.
De fet, hi ha en algun capítol, és veritat, que tot és com molt relatiu, no hi ha afirmacions, sentències... Hi ha preguntes sense respostes. En el capítol 7, tu, que està dedicat a com és de gran l'univers...
Fixem-nos que tota la informació que tenim del cel, de l'univers, ens ve per la llum. La llum és el missatger que ens porta les imatges dels objectes que hi ha. La llum és molt ràpid, és un viatger molt ràpid, però és finit, la seva velocitat és la que és, no pot moure's a velocitat infinita. Per tant, l'univers és tan gran que hi ha objectes que es troben tan lluny de nosaltres que la seva llum mai no ens arribarà. No ens ha arribat ara i potser mai no ens arribarà. Per tant, aquesta part de l'univers queda absolutament fora del nostre coneixement. Coneixem un univers, que és el que veiem, immens, immens, però sabem que més enllà d'aquesta frontera que veiem, l'univers és encara molt més immens. Però això està tan lluny, les galàxies, les estrelles estan tan lluny, que la seva llum, que viatja a tota velocitat, a la velocitat de la llum cap a nosaltres, no ha tingut temps en tota la vida de l'univers encara d'arribar-nos i dins que estan allà aquells objectes. Per tant, efectivament, l'univers pensem que és immens i nosaltres només veiem una part relativament petita d'aquest tros immens. Sent petita, per nosaltres també és immensa aquesta part que veiem.
Sí, sí, som res, eh?
No, aquesta és la gran lliçó.
Arribem a la conclusió que som un minúscul.
Sí, però fixa-t'hi el contrast enorme, no? A mi m'encanta aquest contrast. No som res, aquesta sensació de vertigen o d'humilitat, i en canvi, lo important és que som, omplint de vida un raconet de l'univers, un univers que és absolutament desesperadament buit, com s'explica en el llibre, que és fred. Nosaltres estem habitant un raconet minúscul, habitant-lo, gaudint d'una vida. Jo penso que aquest contrast és magnífic, no? La insignificància quan mires a la gran escala i lo important que és la nostra vida, la importància de les nostres coses.
Cert. T'has plantejat 100 qüestions. Imagino que n'hi ha moltes més. Per tant, per què has triat aquestes 100 qüestions? Per alguna raó especial has hagut de fer una tria? D'altres qüestions s'hauran quedat fora, segurament.
Sí, sí, tens raó. De fet, una de les dificultats d'aquest llibre va ser justament el triar aquestes 100 qüestions, perquè en podríem haver fet 100.000 fàcilment. Les vaig triar, primera, perquè el llibre està adreçat a tots els públics. Hem intentat que sigui un llibre sense fórmules i molt, molt a l'abast de tothom. Llavors, el que pretenc és donar una visió global de l'univers des del seu naixement, el seu desenvolupament, el nostre vincle amb l'univers, d'on venim, som pols d'estrelles, poder explicar tot això i acabar parlant de la vida, de com va aparèixer la vida i d'on estem cercant la vida a l'univers. Per tant, en aquest desenvolupament, al final vaig acabar fent una llista de qüestions a parlar i vaig tallar-les en 100, que pensava que podien donar aquesta visió global o més o menys seguida, un relat que fos coherent de tot aquest discurs.
Dius que volies, o la intenció del llibre és que arribi a tothom, és a dir, que sigui accessible per al gran públic. Per això m'imagino que també ho planteges a través de capítols molt breus, amb un llenguatge molt, molt planer, és a dir, que darrere tot això hi ha una intenció de divulgació, d'acostar aquest món a tothom.
Correcte. La ciència és un deure pendent o una tasca pendent que té la ciència, que és apropar-la cada cop més al gran públic. Si nosaltres parlem de l'univers, de la cosmologia, de l'astronomia, això pot arribar a fer por. Molta gent, de fet, diu, no, jo sóc de lletres. Moltes vegades diuen, no, escolta, jo no sóc... No, no és qüestió que siguis de ciències o de lletres, és que estem parlant de la nostra història. És que el vincle que tenim en l'univers... És enorme, aquest vincle, és part de la nostra història. Per tant, el que hem d'intentar és apropar la ciència, mantenint la veracitat del que diem, la precisió del que diem, però simplificant-la per trobar aquest punt d'equilibri de poder arribar al gran públic i fer-li entendre coses maques com aquestes que dèiem, i sobretot que la propera vegada que mirin el cel, en una nit estrellada, mirin aquest cel diferent i deixin volar la imaginació i pensin en què són aquells punts que es veuen al cel, si podria haver-hi planetes orbitant aquells puntets, si a fora potser hi ha algú altre en aquell precís moment fent el mateix que tu estàs fent, que és mirar el cel.
A veure si s'hi troben.
Clar. Llavors, hi ha moltes coses que si dones aquesta matèria, aquesta munició a la imaginació, pot fer que la gent tingui una experiència que gaudeixi, no només que aprengui coses llegint, sinó que després surti i pugui deixar-se anar.
Tu que ja estàs immers en aquesta... no sé si dir-li lluita o amb aquesta tasca d'intentar difondre, divulgar tots aquests temes, diries que em falta segur, però la que es fa prou bé?
Uau, no te la sabria contestar. Hi ha gent que ho fa molt bé, diríem. Hi ha hagut un esforç molt important en els darrers anys de la ciència en aconseguir aquesta figura, on trobar aquesta figura del divulgador, que és una persona que està a cavall entre la investigació o entre el coneixement i el públic. Jo penso que s'està fent força bé. Queda molt per fer. Jo recordo quan jo era jove, tu en els mitjans, ràdio, televisió, etc., no hi veies notícies d'astronomia. Els descobriments de la NASA, molts d'ells, excepte que fossin aquells grans, els grans, passaven totalment desapercebuts. Avui estan generant interès. Avui, no sé, qualsevol descoberta que fem en un planeta, un satèl·lit que llancem, uns nous planetes que descobrim, tot això avui s'està recollint i s'està explicant en els mitjans. I això és una feina que s'ha anat fent a poc a poc, d'anar apropant tot aquest món tan desconegut en el públic. Jo penso que s'està fent força bé. Ara, si em dius, queda molt per fer, moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Anem a alguna de les matèries que abordes en el llibre. Dediques alguns capítols, al principi, al Big Bang. Uh-huh. Això ens sona a tots, ho associem a l'origen de l'univers, però hi ha una cosa curiosa, que és que tu expliques en un dels capítols el perquè d'aquest nom.
Correcte, sí. El nom va venir casualment, diríem. Hi havia dos tendències, a començaments del segle XX, hi havia dues tendències molt importants respecte a l'univers. Hi havia la tendència dominant, diríem, l'ortodoxa, ens explicava que l'univers era etern i sempre havia existit, i era immòbil. Estava allà i se'ns escapava el coneixement de com s'havia creat o tan sols què era, no? Però va aparèixer un altre corrent, que era la corrent rebel, i com moltes vegades passa a la ciència, doncs els que són els rebels són els que acaben revolucionant la ciència i descobrint que deia que no, que el nostre univers havia tingut segurament un origen i que, per tant, l'univers no era estàtic, sinó que era dinàmic. I aquest origen antic era com una gran explosió, com un moment zero. Un dels grans detractors, enemics d'aquest model, era un astrofísic britànic, que es deia Hoyle, que en un programa de ràdio a la BBC, per ridiculitzar aquest model rebel, aquest model que feia challenge al model ortodox, el va anomenar la gran explosió, en rient-se, Big Bang, la gran explosió, en rient-se una mica d'aquest model. I mira, els hi va trobar la marca, perquè és una terminologia que va quallar en seguida en el públic i es va adoptar com la gran marca de la marca enemiga de la que ell volia ridiculitzar.
Doncs qüestions com aquestes s'expliquen en el llibre. Parles d'un univers que és dinàmic, que es continua expandint. Pensant un final, és impensable?
No. De fet, fas bé de poder-ho pensar. Clar, la idea o el sentit comú ens diu si s'està expandint, poden passar diverses coses. Una, que se segueixi expandint eternament, per sempre. Això produiria un univers, ja és buit ara, però el produiria encara immensament més buit i fred, no? L'altra és, igual com en un moment determinat hi va haver un Big Bang i es va començar a expandir, per què no es podria aturar aquesta expansió en algun moment i tornar-se a contraure i fer com un pèndol, anar cap a l'origen una altra vegada. Això és una altra de les hipòtesis que tenim, i que produiria un gran col·lapse, un enorme col·lapse de tota la matèria i energia que hi ha a l'univers, per tornar als orígens d'aquest Big Bang inicial, no? Estem en aquestes dues hipòtesis. En aquest moment sembla que la que més números té de ser la que potser es produiria és l'expansió eterna. Estem veient que l'univers no només s'està expandint, que això ho sabíem des de començaments del segle XX, meitat de la primera meitat del segle XX, sinó que de fa pocs anys sabem que a més s'expandeix acceleradament. És a dir, que cada cop s'està expandint més ràpid. És com si algú estigués tibant de l'univers i hagués vençut qualsevol resistència que pugui tenir la gravetat en contraure o en mantenir l'univers, diríem, contingut, no? Per tant, el que pensem actualment és que segurament l'univers es seguirà expandint per sempre. Però hi ha qüestions que no entenem. Com que no entenem la pròpia expansió de l'univers, no entenem quina és la matèria que està bufant, que està estirant aquest univers, en això li diem energia fosca i no sabem què és, tampoc podem descartar que aquesta energia fosca en algun moment inverteixi el seu poder expansionista, diríem, i faci que l'univers es torni a contraure.
I així com hi ha el concepte del Big Bang per parlar de l'origen, també hi ha conceptes per parlar del final.
Exacte.
En el llibre hi ha dos conceptes, ens expliques la diferència entre el Big Crunch i el Big Rip.
Molt bé. El Big Rip seria aquesta expansió eterna que en anglès el Big Rip vindria a ser estripar, seria la gran estripada. Acabaria expandint-se tant a l'univers que ho expandiria tot i fins i tot acabaria destrossant les estructures que hi ha avui en dia a l'univers, com són els planetes o les estrelles, o a nosaltres mateixos, els nostres àtoms, acabarien sent estripats per aquesta expansió accelerada i brutal de l'univers i tot desapareixeria en un mar de partícules elementals. Això seria el Big Rip, la gran estripada. El Big Crunch, que vindria a traduir-se com el gran col·lapse o el gran, diguem, apretada, la gran apretada, seria el procés contrari, seria un procés invers a l'expansió que estem tenint ara, on l'univers tornaria a l'origen i tot es contrauria, l'univers es tornaria a contraure i tota la matèria i energia que hi ha s'aproparia per a provocar aquest gran col·lapse o aquesta gran apretada en un punt inicial.
Dèiem al començament, hi ha altres universos? No sé si... Bueno, segurament sí, no? Però és un error que ens considerem precisament el centre de l'univers? També es parla de quin és el centre de l'univers.
Val, mira, al centre de l'univers no n'hi ha. No podem reclamar que nosaltres estiguem pas en cap centre ni que n'hi hagi cap. Justament perquè aquest Big Bang és complicat d'entendre-ho, però clar, nosaltres, és el que deia al començament, formem part de l'univers i per tant és molt difícil que nosaltres puguem arribar a entendre. És com si intentéssim explicar una cinquena o una quarta dimensió quan vivim en tres, per molt que ens l'expliqués algú, mai no la podríem entendre. El concepte d'espai i temps, però ara parlem de l'espai, es crea en el moment del Big Bang. Per tant, preguntes com què hi havia abans del Big Bang no les podem contestar. Per nosaltres no té sentit. El nostre concepte de l'espai es crea en el moment del Big Bang. És com un globus que s'està inflant i la goma del globus és l'espai. Per tant, l'expansió el que fa és crear goma del globus, crear espai. Què hi havia abans? No ho sabem. No hi havia l'espai que ara coneixem. Per tant, no hi ha centre en una expansió d'aquesta. Com que no hi havia espai, no podem parlar d'un centre. Això és la primera qüestió. La segona, la que tu deies, és aquesta lliçó d'humilitat enorme que ens dona l'univers. Va haver una època llarga de segles on ens creiem al centre fins i tot del nostre sistema solar. Ens vam donar compte que no. Després ens vam creure que la nostra galàxia, la Via Làctea, era l'única galàxia de l'univers. Això s'ho creien els científics de començants del segle XX. Albert Einstein es creia això. Era la corrent ortodoxa en aquell moment. La nostra Via Làctea és l'única galàxia. Avui coneixem milers de milions de galàxies en un univers immens. Si algú premés un botó i fes desaparèixer ja no la Terra, sinó tota la nostra galàxia, nosaltres a dins, a l'univers, no ens trobaria a faltar. som absolutament insignificants dins d'aquest mar. Per tant, ni ocupem una posició privilegiada, ni som una galàxia especialment important, som una més dintre d'aquest mar de l'univers que s'està expandint.
Em sento tan petita.
Fixa-t'hi, jo també, però és el que et deia, aquest contrast, no? Perquè després mires la nostra vida i lo afortunats que som, no? Les molèsties que s'ha pres la natura perquè en aquest planeta hi hagi vida i perquè tu i jo avui estiguem aquí parlant, no? Quines molèsties s'ha pres, quina quantitat de coses han hagut de passar perquè la vida sigui possible i més desenvolupada fins al punt en què anomenem vida intel·ligent. Això seria discutible si alguns visités, no sé si es catalogaria de vida massa intel·ligent, però, saps? Per tant, és aquest contrast de la insignificància i, en canvi, la fortuna, enorme fortuna que tenim d'estar vius.
Sí, també ho hem de considerar com a fortuna, no?
I tant.
Quan et refereixes als habitants del cosmos, parles d'estrelles, de planetes i altres bèsties. Mm-hmm. Qui són aquestes altres bèsties?
Ah, hi ha bèsties molt, molt exuberants. Per exemple, els forats negres. Els forats negres són objectes que sempre fascinen a la gent, a tothom, també ens fascinen els científics. Són objectes que no acabem d'entendre com funcionen a dins. Els hem pogut... Primer els vam teoritzar, és a dir, els vam... diríem, descobrir sobre paper. La teoria de la relativitat d'Einstein va predir que aquests objectes havien de poder existir, i després els vam descobrir, i vam intentar entendre què són. Avui sabem, o creiem saber bastant d'aquests objectes, n'hem descobert, els estem observant de forma indirecta, perquè com el nom indica són forats negres, no emeten llum, per tant no els veiem de forma directa, però els podem detectar pels efectes que produeixen al seu voltant. Efectes gravitatoris, de distorsió, etc. I els estem estudiant. Què passa dins un forat negre? No ho sabem. Si ens imaginem aquesta tela que jo deia que seria a l'espai, una tela que s'està expandint, una tela elàstica que s'està expandint, un forat negre vindria a ser un forat en aquesta tela. Qualsevol cosa que hi cau desapareix del nostre abast, desapareix, entre cometes, del nostre univers. Ja no hi pot sortir. A on va parar? Quins són els processos que s'estan produint dins un forat negre? No ho sabem. Per tant, són objectes fascinants, són objectes molt massius, especialment importants. Les estrelles de neutrons, com s'ha altres bèsties, les estrelles de neutrons són objectes, ens hem d'imaginar una estrella, perquè ens fem una idea, el nostre Sol, i cabria, que és una estrella, i cabrien 1 milió de terres a dins. Perquè ens fem una idea de la dimensió que té el Sol, 1 milió de boletes terra cabrien dins del nostre Sol. Doncs bé, una estrella de neutrons és una estrella com el Sol, que l'hem apretada i l'hem acabat convertint en una esfera d'uns pocs quilòmetres de radi, com una ciutat. Venim d'una esfera, torno a dir, que en la que hi podíem posar 1 milió de terres, i això ho hem apretat fins a una esfereta que té la mida de Barcelona. I això és una estrella de neutrons. Per tant, una densitat enorme, enorme, una culleradeta de matèria d'aquesta estrella de neutrons pesa tones. El nostre planeta, aquesta culleradeta de matèria, pesaria tones. I, a més, són objectes que giren sobre si mateixos centenars de vegades per segon. Per tant, són objectes fantàstics, fantàstics. Són unes altres de les bèsties que habiten el nostre univers i que estem estudiant d'una forma bastant fascinant.
Déu-n'hi-do. Parles també del futur del Sol i de la Terra. Quan parlem de futur, és que aquí algú preveu un possible final.
No, sí, tot té un inici i tot té un final. És el cicle de la vida i de la mort. Jo et deia abans, som pols d'estrelles, el nostre vincle, no? Estem fets per les estrelles. Les estrelles viuen i moren. Gràcies a que moren, gràcies a que viuen, però també a que moren, avui estem aquí, perquè tots els elements que ens formen a nosaltres, al nostre gat, a la nostra casa, en aquesta taula, han estat fets dins de les estrelles. Per tant, les estrelles han hagut de morir en algun moment per poder alliberar el material, els elements químics que ens formen. El nostre Sol és una estrella, per tant, té una vida, va néixer i morirà. El nostre Sol morirà, més o menys porta una vida que l'estem estimant en 4.500 milions d'anys, i en viurà uns 5.000 milions d'anys més. Per tant, és una estrella de vida llarga, és una estrella petitona, més aviat modesta, que la fa viure molts anys. Les estrelles gegants viuen molts pocs anys, perquè viuen al límit de les seves capacitats, cometen excessos, diríem. Però les estrelles petitetes com el Sol van fent i tenen una vida llarga, la qual cosa per nosaltres és ideal perquè ha permès, entre altres coses, que hi hagi un planeta on hagi pogut desenvolupar la vida a poc, cuinant-se la vida durant milers de milions d'anys que ha durat aquest Sol.
Abans deia, em sento petita, però és que ara em sento molt afortunada.
Ah, efectivament, efectivament.
Perquè, mira, ens ha tocat i ara hi som aquí. i fins que duri, no? Fins que duri. Hi ha dos noms, hi ha una curiosa relació entre Einstein, que ja ha sortit sí. diverses vegades, i Dalí. A compte d'uns rellotges, jo sí. tinc la imatge del quadre de Dalí, dels rellotges de Dalí, però què és el que vols explicar en aquest capítol?
Mira, se'm va acudir aquesta semblança justament per aquesta imatge que deies dels rellotges flonjos, no? Els rellotges que es desfan. Abans et deia, el concepte de l'espai es va crear amb el començament de l'expansió de l'univers. El concepte del temps també. Això a vegades ens destrossa una mica, la neurona ens la fa patir, no? Perquè nosaltres el temps l'hem... pensem en ell com una cosa fixa, és el bategà del temps, un segon és un segon, i no, a l'univers un segon depèn, el bategà de la vida o del temps transcorre diferent en funció d'on ets de l'univers, i bàsicament el pas del temps és afectat, per exemple, per la gravetat, no corre el mateix el temps en aquí, ara, que a la Lluna, que al Sol o que a prop d'un forat negre. És més, el nostre rellotge marcaria diferent en aquí que dalt d'un gratacels, i és així, i no és un problema del rellotge, al rellotge no li ha passat res, és que el ritme de la vida, el bategà del temps passa diferent i és afectat per la gravetat. Aquí tenim una gravetat, dalt d'un gratacels en tenim una miqueta menys, perquè estem una mica més lluny del centre de la Terra, pràcticament inapreciable, però perquè ens fem una idea, els satèl·lits GPS que utilitzem cada dia, els seus rellotges estan modificats perquè marquin el temps, perquè tinguin en compte que el seu rellotge, que el seu temps corre diferent que el rellotge que tenim aquí a la Terra, perquè aquests satèl·lits estan a uns quants milers de quilòmetres d'alçada, noten la gravetat de la Terra de forma diferent i el temps es comporta diferent. Per tant, és això, la imatge d'un temps fix es destrossa amb la teoria de la relativitat i passa a ser com un xiclet o com un rellotge flonjo, que el temps és, depèn, no? Depèn d'on estiguis i de les circumstàncies en les que estiguis, el bategà del temps passa diferent.
I en les persones? Perquè poses un exemple de dos bessons.
Correcte. És un exemple que s'ha utilitzat molt a nivell teòric, que n'anomenaven la paradoxa dels bessons, que són dos bessons. Un se'n va a fer un viatge còsmic, a gran velocitat, i molt lluny de l'univers, l'altre queda aquí a la Terra, i quan torna el bessó que ha anat a fer el viatge per ell, no sé, han passat 10 anys, per exemple, i el seu bessó a la Terra ha envellit, i potser en té 70 anys. I ve a demostrar, és un exercici teòric, mental, però ve a demostrar aquest fet que dèiem ara, no? Que el temps és relatiu i que, per tant, el temps, tot i que van sortir d'aquí 100 bessons, el temps ha passat diferent, el bategà aquest de la vida o del temps ha transcorregut diferent pel bessó que es va quedar aquí o el que se'n va anar a fora. Òbviament, això no ho hem provat en persones, no és descartable que si la civilització no ens eliminem abans i seguim desenvolupant-se, puguem arribar a fer viatges d'aquests còsmics on aquest efecte es materialitzi, però sí que ho hem pogut demostrar amb partícules elementals, partícules d'aquestes elementals que accelerem dintre els acceleradors de partícules, que haurien de viure una vida determinada, que la tenim perfectament calculada, i que només pel fet d'accelerar-los i fer-los moure a gran velocitat, podem veure com la seva vida es modifica, el bategà del seu temps es modifica.
Doncs hi ha, a banda d'aquests temes que hem tractat, molts altres més. Tot això en el llibre 100 qüestions sobre l'univers, que, a més, com a subtítol diu del Big Bang a la cerca de vida. Com és que en sap tantes coses el Joan Anton? Doncs entre altres qüestions, perquè és màster en astronomia i astrofísica, a més de ser autor d'aquest llibre. Però el Joan Anton també és membre de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall-Llobregat.
Correcte, sí, sí.
Què feu a l'associació?
És una associació molt activa, molt activa. Es fan moltíssimes activitats. Té un cicle de conferències pràcticament setmanal on es convida gent diversa a parlar de temes que són d'interès. I jo t'haig de dir que és una associació molt, molt, molt activa i molt enfocada a la divulgació, molt enfocada a apropar la ciència al poble, a la gent en general. I sóc membre, no recordo, jo sóc nascut a Tarragona, però vaig venir a viure a Sant Cugat fa 26 anys, no sé, potser fa 10 anys que sóc membre d'aquesta associació i estic molt content de ser-ho.
I que és oberta a qui vulgui, no?, participar.
Tothom. De fet, quasi totes les activitats, per no dir que totes, són obertes a tot el públic, i fer-se soci també no és cap dispendi, diríem, econòmic important, i et dona accés al web, et dona accés a seccions, diríem, de socis del seu web. Bueno, és una associació, com et deia, molt, molt activa i val la pena tenir-la en compte.
Molt bé, doncs t'agraïm moltíssim, Joan Anton, que ens hagis il·lustrat amb el llibre primer i després amb les teves explicacions, algunes de les qüestions que es plantegen en aquest nou treball. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.